El periodista especialitzat en els països mediterranis i en el Pròxim Orient, Joan Roura, visita Sant Cugat per fer una anàlisi de les revolucions als països àrabs. Com veu ell aquestes revoltes? Com les ha viscut en primera persona? Com evolucionaran? I quin paper juguen les potències occidentals? En Joan Roura és ara amb nosaltres per respondre a aquests i altres dubtes. Benvingut.
Hola, bona nit.
Senyor Roura, són aquestes revoltes o revolucions símptomes de que els països del món àrab estan derivant a processos de transicions democràtiques?
Bé, jo crec que això, en la pregunta i en la resposta, òbviament sí. Sí, és, jo crec que és pràcticament dels últims racons del món, per no dir l'últim, en què no hi havia hagut cap procés de canvi durant almenys mig segle, per no parlar de 60 o 70 anys. No? La gent estava tipa, la gent volia poder expressar les seves opinions, volia poder viure d'una altra manera, volia que se'ls deixés de torturar les comissaries, volia poder opinar, i en això estan. Va ser un procés que es va iniciar, jo diria que no Tunísia, o sigui, el fàcil és recordar Tunísia, no? Això jo crec que el primer indici de que hi ha una nova generació que vol un canvi es va produir a l'Iran el 2009, al juny del 2009, en plenes eleccions. Allà van fracassar, després Tunísia va tornar a encendre la metxa i allà van triomfar. I allò ha desencadenat, després ha vingut Egipte, després ha vingut Bahrain, Líbia. Líbia és una altra qüestió. És diferent el tractament que s'ha tingut amb Líbia, probablement no massa encertat, però que hi ha un procés de canvi, hi ha un canvi generacional. Països que pensem que més de la meitat de la població té menys de 25 anys, que tenen accés a internet, tenen accés a totes les xarxes socials, tenen accés a parabòliques, veuen com viu la resta del món i ells volen el mateix, simplement poder viure d'una manera més lliure, poder-se expressar, poder comprar els llibres que vulguin i poder anar pel carrer amb tranquil·litat, no? Sense tenir por de la policia de torn, poder expressar les seves opinions sense que els censurin, sense que els detinguin. I això és un procés que no serà curt, no anirà a ritme d'informatius de televisió, probablement durarà anys. Crec que és comparable al que va passar a Europa de l'Est entre finals dels 80 i principis dels 90.
Parlava ara de molts temes junts, perquè de fet aquest conflicte dins el món àrab té molts fronts oberts. Si també parlava ara del ritme dels informatius, sembla que quasi bé ara tot se centri a Líbia i estem oblidant que, per exemple, Tunísia i Egipte s'estan duent ja a terme algunes o almenys alguns indicis de reformes. Com estan aquests processos?
Bé, a Tunísia s'ha començat a encarrilar. Tinguem present, en primer lloc, una cosa. Allò, quan parles per televisió, jo treballo a televisió, quan parles per televisió i la gent està acostumada a informar-se bàsicament per televisió, tot ho volem un ritme de vídeo, no? Allò, un ritme de telenotícies migdia, vespre, que canvin les coses. Bé, això és lent. Tinguem present que a Espanya, jo sempre ho comparo amb això, quan la gent pregunta pel tema de la primavera àrab, sempre ho comparo amb això. O sigui, a Espanya fa més de 30 anys que va morir Franco i encara no ens hem tret de sobre el franquisme. Per tant, són processos històrics, no són processos d'actualitat. O sigui, són països que mai han tingut democràcia. O sigui, no és que recuperin la democràcia, que en el cas d'Espanya es podria parlar d'això, però allà no. O sigui, a Egipte no hi ha hagut mai democràcia. Van passar d'un sistema colonial a un sistema monàrquic autocràtic, a una revolta de coronels que va instaurar l'autocràcia militar que ha governat Egipte des dels 50, des dels 50, i ara la gent ha dit prou. Clar, ha dit prou. Què ha passat aquí? Doncs ha passat, per exemple, a Egipte, en concret. Ha dimitit el president, però continua governant el país el règim que s'ha instaurat, clar, lògicament, amb 50-60 anys no és fàcil de canviar. No hi ha estructura de partits polítics, no hi ha tradició democràtica i la gent demana una cosa a la qual ni tan sols ells, els que ho demanen, hi estan avesats. Clar, costa molt construir un sistema democràtic, costa, de vegades costa segles, si més no generacions. I en aquest procés estem. Certament, Egipte, Mubarak ha hagut de marxar, Tunísia també, les coses han evolucionat, però fixem-nos, per exemple, en el procés de Tunísia, que han intentat anar mantenint el màxim del sistema sense... O sigui, un cop marxat el Zine El Abidine Ben Ali, han intentat mantenir el màxim del sistema que hi havia, i la gent ha continuat protestant, han continuat dimitint governs, ministres... O sigui, la gent ha continuat demanant més neteja, no? No és només el president és la figura, és el cap d'estat. La gent demana més reformes, no només canvis de noms, no només canvis de persones, sinó que el que reclamen realment és poder anar a eleccions lliures, eleccions en les quals es puguin presentar tots els partits polítics i que la gent pugui elegir lliurement. A partir d'aquesta elecció, el que ells esperen és que el nou govern els escolti. Que això passi o no passi, bueno, doncs hi haurà països que se'n sortiran més fàcilment i altres que els hi costarà.
En general, seria viable una transició pacífica?
Pacífica, que jo recordi en tots aquest temps, no n'hi ha hagut cap. O sigui, a Tunísia van haver-hi centenars de morts, a Egipte uns 300, a Líbia probablement milers, no ho sabem, i a més aquí hi ha una intervenció internacional que encara... jo crec que complica més que no facilita les coses, però això és una altra història. I després processos com el del Iemen, no? Al Iemen hi han hagut centenars i centenars de morts i encara no se n'han sortit. I l'últim és el que està passant ara a Síria, que avui estàvem parlant d'un centenar de morts només d'ahir. El règim resisteix i, bé, transició pacífica no n'hi ha hagut cap. Sincerament, o sigui, el que s'entén pacífica, com el que podríem entendre la transició a l'espanyola, de moment no n'hi ha hagut cap.
Parlava ara de concretament a Líbia, el conflicte que s'està succeint a Líbia, que és ja una guerra pròpiament dita. Per què a Líbia ha passat això i en canvi a Tunísia o a Egipte no s'ha donat? Quines són les diferències?
Sincerament, no t'ho puc contestar. Sincerament, quines són les diferències? N'hi han de molts tipus. L'extravagància del personatge que governava Líbia, que governa Líbia, que és Muammar al-Gaddafi, que havia estat un home molt enfrontat amb Occident, després perdonat, facilitava que allà es donés una prova de força. Després també hem de tenir en compte una cosa objectiva, que és el nivell de repressió que el règim libi va exercir contra la població. Això és objectiu. El que no sabem és per què, per exemple, no ho sabem, ho intuïm però no ho sabem de ben cert, per què es decideix una intervenció tan ràpida, tan mal preparada, tan mal organitzada, tan mal comandada com la que està duent a terme a Líbia, i en canvi no ha passat en altres països on els seus governants també mataven aquesta frase que en anglès allò their own people, no? Allò, mataven el seu propi poble. Bueno, a Ucraïna va passar això també, potser no en l'escala de Líbia, però si tenim en compte que Líbia té uns 6 milions d'habitants i Bahrain en té doncs, sobre uns 800.000, potser l'escala era la mateixa. Es decideix intervenir un país probablement perquè... jo crec que hi ha dos motius clars aquí. Potser n'hi ha altres, però els clars són aquests. O sigui, si Occident, encapçalats per el president nord-americà Barack Obama, volia donar el missatge de que donava suport als aixecaments populars i ho va fer-ho a Egipte, que era un país aliat però occidental, compromès amb Israel pels acords de Camp David, si en aquest cas donaven a entendre que Mubarak havia de plegar i escoltar les peticions populars, en el cas d'Egipte, que va haver-hi un atac molt més virulent contra la població civil, doncs si Gaddafi se'n sortia, probablement el procés de canvi s'hagués no aturat, però sí alentit. Per tant, això era una forma de dir, d'escarmentar un líder que ja era molt fàcilment escarmentable, és a dir, una persona que des d'Occident se'l veia amb displicència, aturar-lo era un missatge de dir, bueno, els altres poden continuar, no? El problema és que potser hi ha hagut precipitació, potser no hi havia prou suport popular per derrocar Gaddafi, com s'està veient aquests dies, que els rebels efectivament no avancen, malgrat les tones i tones de munició que estem llançant contra les forces de Gaddafi, que està llançant Occident contra les forces de Gaddafi, i per tant s'està creant aquí una situació una mica confosa. La intervenció, que en diuen internacional, però de fet és occidental, està comandada pels països occidentals, contra Líbia, tot i que jo estic convençut que tenia la voluntat d'ajudar, d'encoratjar, o com a mínim de no tirar endarrere les sublevacions populars als països àrabs, a lo millor es torna en contra. El tema de Líbia és una qüestió que no podem analitzar amb prou de profunditat. En fi, no fa ni una setmana que ha començat la guerra. O sigui, cal esperar i veure què passa.
Amb aquesta intervenció també, bueno, hi ha com alguns punts que queden una miqueta, almenys que no acaben de veure's clars, perquè, per exemple, només poden intervenir a través o des del mar o des de l'aire, en canvi no poden anar per, diguéssim, pel sol, pel terreny. Realment d'aquesta manera es pot acabar guanyant, entre cometes, aquesta guerra o donant suport 100% real a aquesta sublevació popular?
Mira, aquí hi ha molts punts foscos, no? L'ONU el que va aprovar és l'aplicació d'una zona d'exclusió aèria que evités que l'aviació líbia pogués matar civils. Això és el que hi ha. Clar, un cop aprovat això, què vol dir això? O sigui, no és cert, com va passar l'endemà mateix, de països com Rússia o l'Índia que es van abstenir, o com la Lliga Àrab, que va ser qui va presentar la moció. O sigui, no és cert que puguin dir, això no comportava bombardejos. Òbviament, l'aplicació d'una zona d'exclusió aèria, qualsevol persona que entengui mínimament d'estratègia militar sap que això vol dir destruir, per tant, bombardejar les defenses antiaèries locals perquè evitin danyar els avions que apliquen la zona d'exclusió aèria. O sigui, això estava clar. Ara bé, un cop, o sigui, ara ja és clar, o sigui, Gaddafi no té cap capacitat aèria, això ho van dir ahir els britànics. A partir d'ara, per què continuem bombardejant? Per què continuem bombardejant? La resolució de l'ONU diu això, o sigui, s'ha d'implementar una zona d'exclusió aèria que eviti que l'aviació de Gaddafi pugui matar civils. Això s'ha acabat. A partir d'ara què? O sigui, hi ha un mandat per acabar amb Gaddafi? Òbviament no. Quin és l'objectiu d'aquesta operació? Clar, aplicar una zona d'exclusió aèria, imagino que en el pensament, sobretot dels francesos, que van ser els que es van apressurar a demanar aquesta resolució de l'ONU, estaven dient, bueno, si Gaddafi no es pot defensar amb l'aviació, òbviament la sublevació arribarà a Trípoli. Això no ha passat. A partir d'ara què? Hem d'anar més enllà del que s'ha aprovat la ONU i entrar en una operació il·legal del tipus a l'Iraq. S'ha d'aturar de bombardejar. És obvi que si ara s'aturen els bombardejos, Gaddafi no caurà, perquè la sublevació popular no és prou forta, o potser no té prou suport popular. Atenció, que una cosa és el que t'expliquen els governs que tenen interessos en que caigui Gaddafi, i l'altre és la realitat del país.
A mi em sorprèn governs que tenen interessos en que caigui Gaddafi quan, per exemple, parlàvem ara, França ha estat un dels principals països, almenys a Europa, que els ha donat armes en aquests règims, a Gaddafi concretament.
Sí, efectivament, o sigui, hi ha una curiositat que jo no vull relacionar-ho amb res, ni crec que tingui, o potser sí, però no vull donar causa-efecte. La febre bèl·lica de Sarkozy va arribar l'endemà que Gaddafi va començar a dir que li havia pagat la campanya electoral.
Per tant, és un joc d'interessos totalment entre els països. O sigui, són països estratègicament amb moltes fonts energètiques, per tant, és pràcticament inevitable fer aquesta relació directa entre els interessos econòmics de les principals potències occidentals, que abans els interessava que estigués Gaddafi perquè els hi convenia pel petroli, i en canvi ara el volen fer fora.
Bueno, jo sincerament, t'ho deia abans, no tinc prou informació, no tinc prou coneixements per respondre't a aquesta qüestió de Líbia, no? El que sí és evident és que hi ha interessos a Líbia. Líbia és un productor de petroli important, produeix 1.800.000 barrils cada dia i és un carmel. I intueixo, i això i dic, és intuïció, no informació, però intueixo que aquí es van confondre els desitjos amb la realitat. O sigui, vam veure que hi havia una sublevació contra Gaddafi, s'havia vist els casos de Tunísia i d'Egipte, i van pensar, home, si ajudem aquesta gent aconseguirem un govern més amic amb el qual serà més fàcil negociar. Per al que s'està veient, ni la rebel·lió tenia suficient capacitat ni coneixements militars per derrotar Gaddafi, i probablement no tenia tant suport popular com el que s'havien pensat.
S'atreviria a no predir, però almenys a imaginar un final a Líbia? Realment s'aconseguirà derrotar Gaddafi?
No, sincerament, jo he fet molts pronòstics en els quals m'he equivocat. No ho sé. De moment el que tenim és que hi ha dos situacions. Els aliats no aconsegueixen aturar l'avanç de Gaddafi cap a les ciutats del voltant de Trípoli. Per tant, Gaddafi continuarà controlant Trípoli només hi ha bombardejos aeris, i no conqueria Benghazi. O sigui, ni Gaddafi té la suficient força per arribar a Benghazi, ni els rebels, tot i el gran ajut entre cometes, tot i la gran intervenció occidental, no tenen capacitat d'entrar a Trípoli. Bé, això pot anar cap a una guerra a la bosniana que duri molt, que s'enquisti, i efectivament no hi ha un mandat. Amb tropes terrestres seria molt fàcil arribar a Trípoli, tropes terrestres occidentals. Clar, això, òbviament aquí no hi ha un mandat de l'ONU, ni Occident té els diners, ni Obama té la voluntat. O sigui, no vol una tercera guerra amb el món islàmic, això és claríssim. Avui mateix estaven transferint el poder, o sigui, tenen una pressa absoluta en deixar de tenir el comandament de l'operació i passar-la a l'OTAN, a França, a Anglaterra, és igual. Per tant, aquí estem, avui dia, ja dic, no faré previsions, no sé com pot anar, com pot evolucionar, però avui dia estem en un empat tècnic que el que fa presagiar és que els libis patiran molt.
I ja per acabar, un altre dels països que està afectat, però de manera diferent, és el Marroc. I és que allà també hi ha hagut manifestacions de maneres molt diferents a la resta de països d'aquest entorn, però també hi ha hagut manifestacions civils, i el rei doncs ha començat, almenys això ha dit, a fer reformes constitucionals. Com veu el tema i cap a on avançarà en aquest sentit el Marroc?
Mira, d'entrada hi ha una distinció entre repúbliques i monarquies. Les repúbliques, amb tant en quant els presidents en principi són elegibles, òbviament es anaven reelegint ells mateixos durant anys i anys, no? Són més vulnerables a les protestes populars. Les monarquies tenen més joc, per exemple, poden cessar el govern, poden canviar ministres, poden prometre reformes. La figura del rei, no només al món àrab, sinó, en fi, a Occident mateix, no? És una figura una mica de... representativa de l'Estat més que d'un govern o d'un partit concret. Per tant, això d'entrada ja dona més joc al Marroc. I després no oblidem que el Marroc és un país molt ben connectat i amb molts suports europeus, dels Estats Units també, i que té marge de maniobra. Marroc no és Bahrain, a Marroc hi ha un sistema de partits imperfecte, i a més no hi ha democràcia, hi ha moltes reformes a fer. Però és un país que té encara molta més cintura per bellugar-se, no? insisteixo, no faré previsions tampoc en aquest cas, però a mi em dona la impressió que el règim de Marroc, pensa que els règims més estrictes, més inamovibles, són els que més aviat es trenquen. Els règims que tenen capacitat de maniobra, de moviment polític, són els que poden incloure, recuperar, escoltar, inserir les reivindicacions de l'oposició, tenen més marge per reformar-se. El problema del Marroc és, el problema del Marroc té un problema afegit, que és el tema del Sàhara. El tema del Sàhara bloqueja tota la política marroquina i Marroc no podrà arribar a un sistema democràtic més o menys perfecte, de fet no n'hi ha cap de perfecte. El nostre tampoc ho és, Anglaterra tampoc, els Estats Units tampoc, però un règim democràtic més o menys perfecte fins que no solventi l'ocupació d'una forma o altra que està exercint sobre el Sàhara Occidental. És a dir, ha d'arribar un acord amb els saharauis perquè allò tingui una sortida o altra. A partir d'aquí es podrà desencadenar un sistema de reformes polítiques dins el propi Marroc. Una cosa molt similar a la que passa a Israel. O sigui, un país no es pot dir democràtic ni es pot democratitzar en tant en quant basi bona part de la seva propaganda política en l'ocupació d'un territori i d'un poble aliè a ell.
Finalment, com es dibuixen els escenaris de futur al món àrab, en tot el món àrab en general?
Sens dubte molt millor que el passat, sense cap mena de dubte. El món àrab ha obert la caixa dels trons, però no la caixa dels trons en negatiu, sinó la caixa dels trons en positiu. O sigui, hi ha milers i milers i milions de persones, no només joves, però sobretot joves, que estan, o sigui, que no volen tornar enrere, que no tornaran enrere sota cap concepte. O sigui, s'ha produït una massa crítica de gent que diu que n'estan farts, o sigui, que volen canviar, que volen viure bé, que volen passejar tranquil·lament, que volen no tenir por a l'hora de demanar un permís d'obres, que volen no haver de subornar a tots els funcionaris per qualsevol permís o gestió que facin amb els ministeris, que es volen guanyar la vida i que són països amb possibilitats, amb riquesa, però és que simplement se la reparteixen unes desenes de famílies. I això no té marxa enrere. Trigarem més, trigarem menys, però la primavera àrab tot just acaba de començar, en tenim per anys, però sens dubte farà que els àrabs visquin millor del que han viscut fins ara.
Joan Roura, un plaer haver compartit aquestes paraules amb vostè.
Gràcies.